duas.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Esquerra Republicana de Catalunya celebra la segona volta de les eleccions per decidir avui ja definitivament la nova direcció del partit. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Des de primera hora, els militants de la formació tornen a exercir el vot dues setmanes després de la primera volta, ja que cap de les tres opcions va aconseguir el suport mínim del 50%. Avui s'enfronten dues candidatures, la d'Oriol Junqueras, Militància Decidim, i la de Xavier Godàs, Nova Esquerra Nacional.
D'altra banda, el president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha tornat a deixar caure la possible retirada al govern de Pedro Sánchez.
Puigdemont ha assegurat que després d'un any del pacte, els socialistes no han acomplert les peticions de la formació a canvi del suport a la investidura de Pedro Sánchez.
En l'últim any, els catalans han estalviat de fer 76 milions de documents en paper, o ha fet possible la transformació digital de la Generalitat.
Avui s'estrena l'Observatori de l'Administració Digital, que explica quins tràmits es poden fer online i com.
I després de les nevades d'aquesta darrera setmana, que han deixat gruixos importants de neu, la temporada d'esquí ha arrencat oficialment a pràcticament totes les estacions del Pirineu català.
Totes les pistes estan obertes, a excepció de Tavascan, i totes esperen una bona temporada.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte amb algunes possibles nevades al Pirineu, precisament. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Després d'aquest dia bastant assolellat a quasi tota Catalunya, estan desapareixent ja les boires a l'interior i ens quedarà únicament alguns núvols al Pirineu, enganxats a la cara nord. I, de fet, no descartaríem alguna nevada residual per aquell sector. A la resta del territori, molt de sol i unes temperatures que, això sí, són fresques. Les màximes, com a molt, les tindrem a la costa i arribaran als 12-13 graus. Hi hauran fortes ventades a la Costa Brava, vent de tramuntana amb ratxes de fins a 70 km per hora. També a les Terres de l'Ebre pot haver algunes fortes ventades. Demà continuarem amb molt de sol a tota Catalunya i el vent encara serà residual en aquells sectors.
N'estarem pendents. En esports, bones notícies. En natació, Carles Coll es va proclamar campió del món ahir de 200 braça al Mundial de Piscina Curta de Budapest.
El nedador tarragoní del Club Natació Sabadell va guanyar l'hora amb un temps de 2 minuts i un segon, un nou rècord d'Espanya i el 8è millor registre de la història.
En futbol, a la primera divisió masculina, l'Espanyol juga des de les dues, un partit crucial a l'RC Stadium, acaba de començar, de fet, davant l'Osasuna de Vicente Moreno.
El Girona juga un quart de 5 al camp del Mallorca, rival directe en la lluita per les places europees. El Barça jugarà demà a les 9 del vespre a casa davant el Leganés.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya celebra la segona volta de les eleccions per decidir la nova direcció del partit. Des de primera hora, els militants de la formació tornen a exercir el vot dues setmanes després de la primera volta, ja que cap de les tres opcions va aconseguir el suport mínim del 50%.
Avui s'enfronten dues candidatures, la d'Oriol Junqueras, Militància Decidim, i la de Xavier Godàs, Nova Esquerra Nacional. Hi han votat quasi 5.000 militants, dels 8.000 que hi ha al cens d'Esquerra, quasi un 60%. La participació en la primera volta va ser del 80%, la més alta en unes eleccions internes d'Esquerra. La candidata a la secretaria general a la candidatura de Junqueras, Elisenda Alemany, assegura que la formació s'hi juga al futur.
Perquè avui està en joc si fem d'Esquerra Republicana un partit gran o si ens conformem i ens resignem a que Esquerra Republicana sigui en una cantonada del taulell de la política catalana. I és molt important que Esquerra Republicana torni a ser gran, que tingui vocació de majories i que vulgui parlar-li al conjunt del país. I per tant, avui votarem amb optimisme, amb il·lusió, amb esperança, i passi el que passi, l'objectiu és que tornem a aixecar entre tots aquest partit.
Unes paraules que li ha retret el candidat de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs.
S'ha de tenir una trajectòria militant molt pobra, per dir això. He estat militant de l'esquerra independentista des dels anys 80. Érem quatre gats. Els independentistes, i a l'esquerra, hem aconseguit ser una força política majoritària en aquest país. Per tant, queda demostrat que podem créixer sent el partit de referència de l'esquerra nacional.
Els resultats se sabran a les 8 del vespre.
D'altra banda, el president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha tornat a deixar caure la possible retirada de suport al govern de Pedro Sánchez.
En una intervenció telemàtica durant el Consell Nacional de Junts, celebrat avui a Vilaseca, Puigdemont ha assegurat que després d'un any del pacte, els socialistes no han acomplert les peticions de la formació a canvi del suport a la investidura de Pedro Sánchez.
És evident que volíem veure avanços quan passàvem el balanç d'un any i volíem veure un canvi d'actitud. I això no s'ha produït. I, per tant, cal dir que així no podem continuar. Hem d'estar preparats per assumir els costos polítics i també els costos personals de la decisió que acabem prenent.
L'advertència arriba hores després de la trobada entre Junts i el PSOE Suïssa i la mateixa setmana que Junts va demanar Pedro Sánchez que se sotmetés en una qüestió de confiança.
I en l'últim any els catalans han estalviat de fer 76 milions de documents en paper. Ho ha fet possible la transformació digital de la Generalitat. Avui s'estrena l'Observatori de l'Administració Digital, que explica quins tràmits es poden fer online i com.
El web explica el procés de transformació digital de l'administració i que, per exemple, el 93% dels tràmits que ofereix la Generalitat es poden fer en línia. Albert Or, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern.
En el 93% en aquests moments tenim indicadors de com han anat evolucionant aquesta tramitació digital, que des del 2020 ha tingut un augment important en aquest sentit i arribem ja als 3 milions de tramitacions.
Hi ha 114 tipus de documents o dades que s'han reutilitzat, com el número de DNI o els títols de família nombrosa. El portal també explica com s'han aturat gairebé tots els ciberatacs que va patir la Generalitat en el primer semestre de l'any, d'un total de 415 milions. L'Observatori és un projecte finançat amb fons europeus Next Generation.
El president de la Generalitat, precisament Salvador Illa, ha recollit aquest matí a Sant Sebastià el premi de la Fundació Ramon Rubial a la defensa de la democràcia.
Durant el discurs d'agraïment, Salvador Illa ha assegurat que la democràcia no està garantida i que s'enfronta a dos grans enemics.
Tienen dos grandes adversarios. El primero, la ignorancia, el terraplanismo, las posturas anticientíficas, la ignorancia. La ignorancia a veces exhibida desacomplejadamente, como si fuera un mérito. Y el segundo, se ha referido Silvia a ello, la mentira. Eso que llaman y que, en fin, me parece una expresión muy desafortunada, verdades alternativas. No hay verdades alternativas, hay verdades y mentiras y luego hay cosas opinables, pero hay cosas que son como son y no hay una verdad alternativa.
El guardó porta el nom de qui fora president del PSOE entre 1976 i 1999 i president del Consell General Basc.
Després de les nevades d'aquesta darrera setmana que han deixat gruixos importants de neu, la temporada d'esquí ha arrencat oficialment a pràcticament totes les estacions del Pirineu català.
Havent caigut gruixos d'entre 20 i 60 centímetres, les estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Pirineu Gironí, han obert pistes. La Molina, la Cerdanya, ha estat la primera a la zona. Va obrir pistes ahir divendres amb un domini esquiable del 38%. Vallter 2000 i Vall de Núria, el Ripollès, s'hi han sumat avui dissabte amb un 25 i un 12,5% de domini esquiable obert, respectivament. Masella va ser l'única que va obrir pel Pont de la Puríssima, mentre que la cinquena estació gironina, la Guils Fontanera, dedicada a l'esquí nòrdic, també ha pogut obrir.
S'ha iniciat també la campanya Vaqueira Verde. El complex ofereix a aquestes hores més de 30 quilòmetres esquiables amb al voltant de 50 centímetres a un metre de neu pols.
Tot i això, l'objectiu que tenen és el d'obrir més de 80 quilòmetres al llarg d'aquest cap de setmana i sembla que així serà les properes hores. Lleida Televisió, Viella, Albert Alvar Ortóñez.
Situació òptima per l'estació d'esquí de Vaquera Beret, que ha vist que les nevades les últimes jornades han permès obrir el complex amb uns gruixos de neu excepcionals que van des del mig metre fins gairebé el metre amb més de 30 quilòmetres esquiables. Pep Casasayas, responsable de màrqueting de Vaquera Beret.
Començarem amb 35 quilòmetres esquiables. Ella demà ja ha augmentat tota la capacitat, voltant de 70 quilòmetres esquiables, ampliant tasairaus de bona aigua i també de Beret. No?
El sector hoteler està d'enhorabona gràcies a l'obertura de l'estació i s'apunta que a partir d'aquest proper diumenge les ocupacions començarien a situar-se entre el 70 i el 80%, arribant a un 90% el cap de setmana. Xifres molt bones que marquen un gran inici de temporada.
Vuita Ull també està oberta amb 11 quilòmetres esquiables. Espots són 5 quilòmetres, 14 a Port Ainé i 5 a Port del Comte. L'única estació tancada del Pirineu català és Tavascan.
Obrim plana de successos. El Tribunal Suprem ha anul·lat l'absolució del jove a qui l'Audiència de Girona va jutjar per violar una companya de feina i agredir sexualment una menor durant la Festa Major de Palamós, al Baix Empordà, l'any 2016.
L'alt tribunal estima el recurs d'una de les víctimes, obliga la secció tercera a refer la sentència i remarca que els arguments que va fer servir per declarar no provada la violació van ser irraonables i lògics. La resolució assenyala que l'Audiència va ometre dades significatives de les pericials i que no va motivar suficientment la decisió de negar credibilitat a la declaració de la denunciat. La Fiscalia va sol·licitar 12 anys de presó per a l'acusat.
D'altra banda, una menor de 17 anys tutelada per la Direcció General de la Infància i l'Adolescència que acabava de donar a llum es va escapar aquest divendres amb el nadó de l'hospital.
Els fets van tenir lloc a la tarda en un centre hospitalari de Barcelona i la menor es va tancar en un caixer automàtic durant la fugida. El desplegament de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Sistema d'Emergències Mèdiques per mediar amb la jove va obligar a desviar fins a 10 línies d'autobús a l'entorn de l'Avinguda Diagonal amb la Gran Via de Carles III i a tancar l'accés al metro de l'estació de Maria Cristina. Finalment, la jove va desistir de l'actitud i va ser traslladada amb el nadó al centre hospitalari.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb les autoritats policials i judicials franceses, van detenir el 3 de desembre a l'Alt Empordà 7 homes membres d'una organització criminal de tràfic de marihuana internacional a gran escala.
Els detinguts d'entre 33 i 48 anys estan relacionats amb els delictes de pertinència a organització criminal contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i tinença il·lícita d'armes de foc. El grup introduïa marihuana des de l'estat espanyol a França i venia i distribuïa a Marsella. Arran del cas es van desmantellar tres plantacions de marihuana interior actives, una d'elles en una finca de Llers oculta en un búnquer.
I agents dels Mossos han detingut a Tarragona dos homes i una dona com a presumptes autors d'un delicte de pertinença a un grup criminal per robatori de vehicles de lloguer.
Les detencions es van produir el 4 i 5 de desembre i els arrestats tenen entre 28 i 41 anys. L'activitat consistia en vendre els vehicles de lloguer amb números de bastidors manipulats i plaques de matrícula duplicades d'altres vehicles de les mateixes característiques. A més, els atribueixen diversos delictes de falsificació de document públic. La investigació es va iniciar a finals del passat octubre arran de les denúncies presentades per diferents empreses de lloguer de Barcelona.
A Cerdanyola avui han culminat anys de recerca històrica amb la inauguració de la senyalització exterior de les fosses comunes de la Guerra Civil ubicades al cementiri municipal de la ciutat.
L'acte ha servit també per incorporar el cementiri i l'Església Vella de Sant Martí a la xarxa d'espais de memòria democràtica de Catalunya. Televisió Sabadell, Vallès, Guillem Perramon.
Avui s'ha inaugurat la senyalització exterior del Memorial Democràtic de les Fosses Comunes de la Guerra Civil al cementiri de Cerdanyola del Vallès. L'acte, que ha reunit autoritats, entitats i ciutadania, marca la incorporació del cementiri de l'Església Vella de Sant Martí a la xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. Així ho valorava Lourdes Borrell, diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona.
Avui Cerdanyola inaugura el seu primer espai de memòria. Aquest és un pas molt important per donar visibilitat en l'àmbit públic de Cerdanyola. Un dels fets que no es poden repetir mai més. És una crida que la història ens fa i un record que les víctimes es mereixen.
Durant l'acte també s'han exposat uns vídeos que formen part del futur projecte expositiu que s'ubicarà a l'Església Vella. La iniciativa suposa una ampliació de l'oferta educativa i cultural de la ciutat. S'organitzaran noves activitats adreçades tant als centres escolars com al públic general, reforçant així el compromís amb la memòria democràtica.
D'altra banda, els municipis tenen 2 anys per retirar tota la simbologia franquista de l'espai públic, segons el projecte de llei aprovat pel govern.
Campdevànol, el Ripollès ha anunciat un pla per identificar i retirar totes les plaques franquistes dels barris del Rosell i de l'estació, segons que ha anunciat l'alcalde, Oriol Lázaro. Ràdio Ripoll, Judit Curós.
L'Ajuntament de Campdevànol ja ha anunciat que activarà un pla d'identificació i retirada de les plaques franquistes que encara es conserven en les façanes d'alguns edificis dels barris del Roser i de l'estació, principalment en edificis de protecció oficial.
En queden, sobretot en el barri de l'estació i el barri del Roser, que són els dos barris que es van aixecar en aquell moment, i el que s'haurà de fer és doncs, identificar-les totes. No en queden, si n'hi ha moltes que ja s'han anat retirant, no en queden excessivament gaires, però sí que es farà aquesta acció d'identificació exactament quantes en queden, i a partir d'aquí mirem a veure com ho podem fer per anar-les retirant totes. No és complicat, però sí que el que volem fer és un bon pla per no tan sols treure la placa, sinó que dignificar, diguem-ne, la façana allà on estan.
El projecte del consistori no es limita a la retirada de les plaques, és per això que l'Ajuntament pretén accedir a subvencions públiques que permetin rehabilitar les façanes.
Demà diumenge arriba la 33a edició de la Marató de 3CAT, enguany amb l'objectiu de sensibilitzar i recaptar fons per les malalties respiratòries. Són molts els municipis catalans i entitats d'arreu del territori que s'hi sumen. Per exemple, Sant Cugat s'omple de solidaritat un any més.
La ciutat acull una desena de propostes que van des de la cultura popular fins al country. Cugat Media, Sergio Morales.
Sant Cugat torna a volcar-se amb la Marató de 3CAT enguany, centrada en les malalties respiratòries. I torna un any més una de les propostes estrella. Es tracta de la ballada de country, una iniciativa que també aquest any aplega més d'un centenar de persones als peus del monestir de Sant Cugat a la plaça de l'1 d'octubre per ballar country durant hores. Una iniciativa organitzada per l'entitat Cugat Country. Aquest és només un tast de tot el que fa Sant Cugat amb motiu de la Marató de 3CAT. Aquesta tarda, per exemple, tindrà lloc una subhasta solidària. I aquest diumenge més propostes, algunes d'elles protagonitzades pels gegants de Sant Cugat i un dels plats forts també aquest diumenge, durant tot el matí a Valldoreix, la milla solidària que barreja esport amb aquest compromís solidari.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Ja de casa i apassionat, a la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
Les 2:17, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Tarragona acull des d'avui fins al 21 de desembre un seguit d'actes amb motiu del Dia Mundial de la Persona Migrant, que se celebra a tot el món el 18 de desembre.
El tret de sortida serà aquest dissabte a les 6 amb l'encesa dels fanals. Tarragona Ràdio, Miquel González.
És una festa organitzada per l'Associació Tàrraco Intercultural, diverses associacions, l'Ajuntament i l'Institut Municipal de Serveis Socials. Una aposta conjunta per fomentar la diversitat cultural i la inclusió i donar a conèixer aquesta festa de caràcter popular originària de països com Colòmbia, l'Equador o Veneçuela, destacant el seu valor cultural i simbòlic. En una entrevista a Tarragona Ràdio, la presidenta de l'Associació Tàrragona Intercultural, Marta Benjumea, parla del significat d'aquesta festivitat que es realitza a la ciutat per quart any consecutiu.
Esta fiesta siempre va vinculada pues lo que es a las reivindicaciones de los derechos humanos que se celebran el 10 de diciembre y de la migración que se celebra el 18 de diciembre. Entonces nosotros hemos querido hacer desde 4 años como formar este PAC, digámoslo así.
Dimecres dia 18, Dia Mundial de les Persones Migrades, tindrà lloc l'acte central del programa. A les 5 de la tarda a l'antiga audiència, diverses entitats donaran veu a la jornada amb la lectura d'un manifest. Durant la cerimònia es lliuraran els certificats d'acollida a les persones que han completat el procés del Servei de Primera Acollida de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.
Obrim plana cultural. Làgrimes desordenades, Tu jardín con enanitos i Cheque al portamor, entre moltes altres, han tornat a sonar aquesta passada nit en un Palau Sant Jordi de Barcelona ple per rebre a Melendi, que tornarà a actuar aquest mateix vespre de dissabte.
Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza.
Aquesta vegada el cantant ha arribat a Barcelona amb 20 anys sin notícies, una gira que s'ha convertit en una de les més aclamades del panorama nacional els últims anys, atraient més de 600.000 persones. Ha recorregut més de 50 ciutats i ha penjat el cartell de Sold Out en més de 40 ocasions. Així, Melendi celebra el tancament de gira a Barcelona amb 3 concerts, dos d'ells els d'aquest cap de setmana. Tot plegat per celebrar les seves més de 2 dècades en la música.
Seguim parlant de música. Granollers, la capital del Vallès Oriental, comença avui la commemoració de l'any Ruera amb motiu del 125 anys del naixement de Josep Maria Ruera i Pinar, músic, compositor i pedagog que va deixar un llegat molt important. Durant l'any 2025 tindran lloc el gran gruix d'actes d'aquest 125è aniversari. Des de Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
L'inici de l'any Ruera serà aquesta tarda a les 5 al Teatre Auditori de Granollers, en què diverses formacions musicals i corals de l'Escola Municipal de Música que va fundar, que porta el seu nom i que es va convertir en conservatori, oferiran l'espectacle Les vides improbables de Josep Maria Ruera, amb guió del pianista i escriptor Jordi Masó. Ho explica la directora del centre, Anna Maria Piera.
I el que ha fet bàsicament en Jordi és imaginar-se molts Rueres diferents del que estem habituats. Rueres que potser són on sorprenen per accions, per activitats, per música, Rueres imaginatius, però que al final no deixen de ser la base, no?, la realitat d'aquest músic i de la música al nostre país durant una llarga època.
L'any que ve, que farà 125 anys del naixement de Josep Maria Ruera, estarà farcit d'actes. Ruera, nascut l'any 1900 i mort l'any 1988, es va formar amb grans mestres com Enric Morera, Joan Lamot de Grinyon i Joan Baptista Lambert. Va ser molt polifacètic i Empúries es considera la seva obra mestra com a compositor.
I aquesta matinada ha mort el pintor lleidatà referent de l'aquarel·la internacional Joaquim Ureña, a l'edat dels 78 anys.
Conegut per les seves aquarel·les de gran format i un estil proper a l'hiperrealisme, té un llegat artístic que l'ha situat com un referent en el món de la pintura. La seva obra s'ha exposat al Museu d'Art Jaume Morera de Lleida.
Les 2:21, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de natació. Carles Coll s'ha proclamat campió del món de 200 braça al Mundial de Piscina Curta de Budapest.
El nedador tarragoní del Club Natació Sabadell va guanyar l'hora amb un temps de 2 minuts i 1 segon. Un nou rècord d'Espanya i el 8è millor registre de la història. Coll va acabar 5è, molt a prop del podi, en els 100 metres estils.
D'altra banda, en futbol, a la primera divisió masculina, l'Espanyol juga des de les 2 un partit crucial a l'RCD Stadium contra l'Osasuna de Vicente Moreno. De moment, minut 19 de partit, empat a 0 al marcador.
El Girona juga un quart de 5 al camp del Mallorca, rival directe en la lluita per les places europees. Girona FM, Pau Villafaner.
El Girona encara el partit d'avui contra el Mallorca amb ganes de deixar la Champions enrere i tornar guanyant la Lliga. Separats per només 2 punts, el partit ara mateix és un duel directe per seguir enganxats a la part alta de la classificació. Un Girona que ja sap la dificultat de Somoix, on l'any passat va caure eliminat de la Copa i que haurà de canviar el xip per sumar 3 punts més a falta de 2 jornades per acabar el 2024 i 3 per acabar la primera volta. Mitchell precisament destacava la importància d'aquests propers enfrontaments si l'equip vol estar dalt.
Son 3 partits que queden de la primera volta i hem de veure què fem per estar més a dalt o més a baix. Són molt importants les 3. Primer, clar, el primer és demà i és un equip que està per sobre de nosaltres, però fins al final de la primera volta necessitem guanyar partits per estar a dalt.
El Girona, que no podrà comptar amb el central Krejci sancionat ni amb els lesionats de Ángel Herrera, Sigankov ni Miovski. Per altra banda, el Mallorca, que ve de 2 derrotes seguides i que no podrà comptar ni amb Raillo amonestat ni amb Samu Costa per lesió. El partit a partir d'un quart de 5 de la tarda.
El Barça no jugarà fins demà a les 9 del vespre a Montjuïc davant el Leganés, l'equip que marca la permanència.
Els de Flick només tenen 2 partits abans de l'aturada nadalenca i tots 2 a casa, que seran claus per mantenir lideratge provisional. Els blaugranes tenen 2 punts més que el Real Madrid amb un partit més disputat.
A la primera federació, el filial, el Barça Atlètic, va guanyar 1-2 al camp del filial d'Osasuna. Els culers van remuntar amb dianes de Guille Fernández, Diona i Hernández i han sortit del descens.
Aquesta tarda, a 6:15, el Nàstic de Tarragona rep el Zamora al nou estadi. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic vol trencar la dinàmica de 3 derrotes seguides i tornar a guanyar. Les derrotes en Lliga davant la Cultural i la Ponferradina, més la derrota en Copa del Rei davant la Sociedad Deportiva Huesca, han fet que sigui obligatori aquesta tarda sumar els 3 punts davant del Zamora, un equip al castellà que tornarà a Tarragona, on amb la seva visita el juny del 2001 va significar l'ascens del Nàstic a segona divisió en aquest segle. Els de Dani Vidal reuen en aquest darrer partit a casa del 2024 a l'equip castellà amb la intenció de tornar a guanyar per no perdre posició de play-off. El davanter del Nàstic, Víctor Narro, diu que estan focalitzats en sumar els 3 punts.
Claro, pues eso, que queremos sacar los 3 puntos. Un partido, pues como todo, es un partido de tú a tú, competitivo, y al final, pues que se llevará los tres puntos, pues el equipo que esté mejor, que esperemos que seamos nosotros.
El partit es juga aquesta tarda a partir de 6:45 al nou estadi Costa Daurada. Per aquest partit, Dani Vidal té la baixa del sancionat Unai Dufour i del lesionat Gorka Pérez, partit que xiularà l'àrbitre basca Olatz Rivera Olmedo.
Canviem d'esport. En bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça va caure el passat vespre al Palau Blaugrana per 81-94 davant el Milan. El retorn de Nikola Mirotić a Barcelona, on va ser ben rebut.
El Barça cau amb aquesta derrota a la 11a posició.
A la Lliga Endesa, el Baxi Manresa, ja sense l'ala pivot Xuba o Ams, desvinculat dels bajencs, juga a les 6 al 9 Congost contra el Morabanc Andorra.
El bàsquet Girona rep a 9:45 a Fontajau a l'Eima Corunya. Girona FM, Marta Serres.
El bàsquet Girona rep avui a 9:45 del vespre a l'Eima Corunya, en el que serà el partit més important del que va de temporada. Els gallecs porten una victòria més que els gironins i venen de guanyar l'últim partit fora de casa a la pista del Lleida. Per contra, els homes de Fotis Carsicaris encadenen 3 derrotes seguides i han perdut 7 dels últims 8 partits disputats. Per tant, el partit d'avui serà clau per sortir de la zona de descens i, per sort, el tècnic podrà comptar amb tothom, menys amb Ibs Pons, que encara s'està recuperant de la seva lesió a l'esquena. En canvi, els gallecs jugaran sense un dels seus referents, el pivot Augusto Lima, que es va lesionar en l'últim partit. Els precedents també són favorables al conjunt català, ja que en la temporada 2021-2022, la de l'ascens a CB i amb Marc Gasol a la pista, l'eliminatòria del play-off dels quarts de final se la va endur el Girona per un clar 3-0, el millor de 5 partits, amb 2 victòries a més, contundents a Fontajau.
Demà, a 13:45, Jaiopos Lleida Bilbao al Barris Nord i a la tarda, Joventut Tenerife i Saragossa Barça.
En hoquei patins, aquest cap de setmana arrenca la fase final de la Lliga de Campions femenina amb 3 catalans, tots enquadrats al grup B, on els dos primers passaran a la final a 4.
Palau i Manlleu s'enfrontaran entre si a 9:15 i abans, a 8:15, el Vilassana visita la pista del Fraga en la reedició de l'última final de la Lliga de Campions.
I 6 equips catalans disputen aquesta tarda la tornada dels vuitens de final de la Europe Cup.
El Caldes juga contra el Rivadavia amb l'avantatge del 5-3 de l'anada. A Lleida visita la pista del Herringen amb el 9-2 favorable de l'anada. Voltregà i Sant Just s'enfronten amb l'avantatge de l'1-2 dels usonencs i l'Igualada i el Calafell se la juguen amb el 3-1 favorable als igualadins de l'anada.
En handbol, el Granollers visita demà al migdia la pista del Cangas a partir de la 1 amb l'objectiu de recuperar la tercera plaça.
El Barça va vèncer dijous per 44-26 al Puente Genil i es manté líder invicte.
Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my skin, I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right.
dia. Són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Esquerra Republicana de Catalunya celebra la segona volta de les eleccions per decidir, avui ja definitivament, la nova direcció del partit. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Des de primera hora, els militants de la formació tornen a exercir el vot, dues setmanes després de la primera volta, ja que cap de les tres opcions va aconseguir el suport mínim del 50%. Avui s'enfronten dues candidatures, la d'Oriol Junqueras, Militància Decidim, i la de Xavier Godàs, Nova Esquerra Nacional.
D'altra banda, el president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha tornat a deixar caure la possibilitat de retirar el suport al govern de Pedro Sánchez.
Puigdemont ha assegurat que després d'un any del pacte, els socialistes no han acomplert les peticions de la formació a canvi del suport a la investidura de Pedro Sánchez.
En l'últim any, els catalans s'han estalviat de fer 76 milions de documents en paper. Ho ha fet possible la transformació digital de la Generalitat.
Avui s'estrena l'Observatori de l'Administració Digital, que explica quins tràmits es poden fer online i com.
Després de les nevades d'aquesta darrera setmana que han deixat gruixos importants de neu, la temporada d'esquí ha arrencat oficialment a pràcticament totes les estacions d'esquí del Pirineu.
Totes les pistes estan obertes, a excepció de Tavascan, i totes esperen una bona temporada.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte amb algunes possibles nevades al Pirineu, precisament. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Després d'aquest dia bastant assolellat a quasi tota Catalunya, estan desapareixent ja les boires a l'interior i ens quedarà únicament alguns núvols al Pirineu, enganxats a la cara nord. I, de fet, no descartaríem alguna nevada residual per aquell sector. A la resta del territori, molt de sol i unes temperatures que, això sí, són fresques. Les màximes, com a molt, les tindrem a la costa i arribaran als 12-13 graus. Hi hauran fortes ventades a la Costa Brava, vent de tramuntana amb ratxes de fins a 70 quilòmetres per hora. També a les Terres de l'Ebre pot haver algunes fortes ventades. Demà continuarem amb molt de sol a tota Catalunya i el vent encara serà residual en aquells sectors.
N'estarem ben pendents. En esports, bones notícies en natació. Carles Coll s'ha proclamat campió del món de 200 braça al Mundial de Piscina Curta de Budapest.
El nedador tarragoní del Club Natació Sabadell va guanyar l'hora amb un temps de 2 minuts i un segon. Un nou rècord d'Espanya i el 8è millor registre de la història.
En futbol, a la primera divisió masculina, l'Espanyol juga des de les 2 un partit crucial a l'RC d'Estàdium contra l'Osasuna de Vicente Moreno. De moment, mitja hora de partit, empat a 0 al marcador.
El Girona juga un quart de 5 al camp del Mallorca, rival directe en la lluita per les places europees. El Barça jugarà demà a les 9 del vespre a casa davant el Leganés.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya celebra la segona volta de les eleccions per decidir la nova direcció del partit. Des de primera hora, els militants de la formació tornen a exercir el vot dues setmanes després de la primera volta, ja que cap de les tres opcions va aconseguir el suport mínim del 50%.
Avui s'enfronten dues candidatures, la d'Oriol Junqueras, Militància Decidim, i la de Xavier Godàs, Nova Esquerra Nacional. Hi han votat quasi 5.000 militants dels 8.000 que hi ha al cens d'Esquerra, quasi un 60%. La participació en la primera volta va ser del 80%, la més alta en unes eleccions internes d'Esquerra. La candidata a la secretaria general, a la candidatura de Junqueras, Elisenda Alemany, assegura que la formació s'hi juga al futur.
Perquè avui està en joc si fem d'Esquerra Republicana un partit gran o si ens conformem i ens resignem a que Esquerra Republicana sigui en una cantonada del taulell de la política catalana. I és molt important que Esquerra Republicana torni a ser gran, que tingui vocació de majories i que vulgui parlar-li al conjunt del país. I per tant, avui votarem amb optimisme, amb il·lusió, amb esperança i passi el que passi, l'objectiu és que tornem a aixecar entre tots aquest partit.
Unes paraules que li ha retret el candidat de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs.
S'ha de tenir una trajectòria militant molt pobra, per dir això. He estat militant de l'esquerra independentista des dels anys 80. Érem quatre gats. Els independentistes i a l'esquerra hem aconseguit ser una força política majoritària en aquest país. Per tant, queda demostrat que podem créixer sent el partit de referència de l'esquerra nacional.
Els resultats se sabran a les 8 del vespre.
D'altra banda, el president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha tornat a deixar caure la possible retirada de suport al govern de Pedro Sánchez.
En una intervenció telemàtica durant el Consell Nacional de Junts, celebrat avui a Vilaseca, Puigdemont ha assegurat que després d'un any del pacte, els socialistes no han acomplert les peticions de la formació a canvi del suport a la investidura de Pedro Sánchez.
És evident que volíem veure avanços quan passàvem el balanç d'un any i volíem veure un canvi d'actitud. I això no s'ha produït. I, per tant, cal dir que així no podem continuar. Hem d'estar preparats per assumir els costos polítics i també els costos personals de la decisió que acabem prenent.
L'advertència arriba hores després de la trobada entre Junts i el PSOE a Suïssa i la mateixa setmana que Junts va demanar a Pedro Sánchez que se sotmetés a una qüestió de confiança.
Els comuns exigeixen a Junts per Catalunya que doni suport a la proposició de llei per facilitar l'accés a l'habitatge que es votarà al Congrés la setmana vinent.
Al passat mes de setembre, Junts va tombar la proposició que limitava el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions. La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, exigeix a Junts que aquesta vegada li doni suport.
Aquesta setmana, al Congrés dels Diputats, tindrem una nova oportunitat per fer un primer pas que permeti acabar amb el frau dels lloguers de temporada. I per això li demanem, li exigim a Junts per Catalunya que no es torni a equivocar i que per un cop voten a favor dels catalans i les catalanes i en contra d'aquells que estan fent negoci amb un dret com és l'habitatge.
Els comuns han celebrat avui el Consell Nacional, on també han exigit Salvador Illa que les sancions per incomplir la llei d'habitatge entrin en vigor el mes de gener.
En l'últim any, els catalans s'han estalviat de fer 76 milions de documents en paper. Ho ha fet possible la transformació digital de la Generalitat. Avui s'estrena l'Observatori de l'Administració Digital, que explica quins tràmits es poden fer online i com.
El web explica el procés de transformació digital de l'administració i que, per exemple, el 93% dels tràmits que ofereix la Generalitat es poden fer en línia. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern.
En el 93% en aquests moments tenim indicadors de com han anat evolucionant aquesta tramitació digital, que des del 2020 ha tingut un augment important en aquest sentit i arribem ja als 3 milions de tramitacions.
Hi ha 114 tipus de documents o dades que s'han reutilitzat, com el número de DNI o els títols de família nombrosa. El portal també explica com s'han aturat gairebé tots els ciberatacs que va patir la Generalitat en el primer semestre de l'any, d'un total de 415 milions. L'Observatori és un projecte finançat amb fons europeus Next Generation.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recollit aquest matí a Sant Sebastià el premi de la Fundació Ramon Rubial a la defensa de la democràcia.
Durant el discurs d'agraïment, Salvador Illa ha assegurat que la democràcia no està garantida i que s'enfronta a dos grans enemics.
Tienen dos grandes adversarios. El primero, la ignorancia, el terraplanismo, las posturas anticientíficas, la ignorancia. La ignorancia a veces exhibida desacomplejadamente, como si fuera un mérito. Y el segundo, se ha referido Silvia a ello, la mentira. Eso que llaman y que, en fin, me parece una expresión muy desafortunada, verdades alternativas. No hay verdades alternativas, hay verdades y mentiras y luego hay cosas opinables, pero hay cosas que son como son y no hay una verdad alternativa.
El guardó porta el nom de qui fora president del PSOE entre 1976 i 1999 i president del Consell General Basc.
Després de les nevades d'aquesta darrera setmana, que han deixat gruixos importants de neu, la temporada d'esquí ha arrencat oficialment a pràcticament totes les estacions del Pirineu català.
Havent caigut gruixos d'entre 20 i 60 centímetres, les estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al Pirineu gironí han obert pistes. La Molina, la Cerdanya, ha estat la primera a la zona. Va obrir pistes ahir divendres, amb un domini esquiable del 38%. Vallter 2000 i Vall de Núria, el Ripollès, s'hi han sumat avui dissabte amb un 25% i un 12,5% de domini esquiable obert. Masella va ser l'única que va obrir pel pont de la Puríssima, mentre que la cinquena estació gironina, Guils Fontanera, dedicada a l'esquí nòrdic, també ha pogut obrir.
S'ha iniciat també la campanya Vaqueira-Beret. El complex ofereix ja a aquestes hores més de 30 quilòmetres esquiables amb al voltant de 50 centímetres a un metre de neu pols. Tot i això, l'objectiu que tenen és el d'obrir més de 80 quilòmetres al llarg d'aquest cap de setmana i tot apunta que serà avui mateix.
Vuit a Ull també està oberta, amb 11 quilòmetres esquiables. A Espot són 5 quilòmetres, 14 a Port Ainé i 5 a Port del Comte. L'única estació tancada del Pirineu català és Tavascan.
Obrim plana de successos. Dues persones, una en estat crític i una altra en estat greu, han estat ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron per un incendi a una planta baixa de l'Hospitalet de Llobregat.
Una tercera persona ha estat atesa pels serveis d'emergències mèdiques en el lloc de l'incendi i se li ha donat d'alta. Els bombers han rebut l'avís pocs minuts després de les 11 del matí i el foc s'ha declarat en una planta baixa del carrer Mestre Carbó de la localitat. L'incendi ha danyat lleument el pis superior i la resta de pisos de l'edifici no han quedat afectats. L'arquitecte municipal en valora l'estructura.
D'altra banda, el Tribunal Suprem ha anul·lat l'absolució del jove a qui l'Audiència de Girona va jutjar per violar una companya de feina i agredir sexualment una menor durant la Festa Major de Palamós l'any 2016.
L'alt tribunal estima el recurs d'una de les víctimes, obliga la secció tercera a refer la sentència i remarca que els arguments que va fer servir per declarar no aprovada la violació van ser irraonables i il·lògics. La resolució assenyala que l'Audiència va ometre dades significatives de les pericials i que no va motivar suficientment la decisió de negar credibilitat a la declaració de la denunciant. La Fiscalia va sol·licitar 12 anys de presó per a l'acusat.
A Cerdanyola avui han culminat anys de recerca històrica amb la inauguració de la senyalització exterior de les fosses comunes de la Guerra Civil ubicades al cementiri municipal de la ciutat.
L'acte ha servit també per incorporar el cementiri i l'Església Vella de Sant Martí a la xarxa d'espais de memòria democràtica de Catalunya. Televisió Sabadell Vallès, Guillem Perramon.
Avui s'ha inaugurat la senyalització exterior del memorial democràtic de les fosses comunes de la Guerra Civil al cementiri de Cerdanyola del Vallès. L'acte, que ha reunit autoritats, entitats i ciutadania, marca la incorporació del cementiri de l'Església Vella de Sant Martí a la xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. Així ho valorava Lourdes Borrell, diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona.
Avui Cerdanyola inaugura el seu primer espai de memòria. Aquest és un pas molt important per donar visibilitat en l'àmbit públic de Cerdanyola. Un dels fets que no es poden repetir mai més. És una crida que la història ens fa i un record que les víctimes es mereixen.
Durant l'acte també s'han exposat uns vídeos que formen part del futur projecte expositiu que s'ubicarà a l'Església Vella. La iniciativa suposa una ampliació de l'oferta educativa i cultural de la ciutat. S'organitzaran noves activitats adreçades tant als centres escolars com al públic general, reforçant així el compromís amb la memòria democràtica.
Demà diumenge arriba la 33a edició de la Marató de Trescat, enguany amb l'objectiu de sensibilitzar i recaptar fons per les malalties respiratòries. Són molts els municipis catalans i entitats d'arreu del territori que s'hi sumen. Per exemple, el Pradell de la Teixeta acollirà demà una caminada solidària i un posterior dinar popular per la Marató.
És un acte que sorgeix d'una col·laboració tradicional entre el petit municipi del Priorat i el Centre Excursionista Tarragona. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
Doncs sí, bon dia. Es tracta d'un recorregut tradicional que faran els membres del Centre Excursionista Tarragona. El seu president, Jordi Aluixa, destaca que es tracta d'una sortida oberta a tothom i que, a més, té la seva vessant solidària en una col·laboració que ja fa anys que es va iniciar amb el petit poble, que és la Porta del Priorat, en favor de la Marató de TV3. Una caminada de 8,5 quilòmetres, molt assequible, amb 300 metres de desnivell, encara no arriba, i que serveix també per commemorar el dia del soci de l'entitat excursionista.
Aquest diumenge és la festa dels socis. Bueno, des de fa uns quants anys fem la festa del soci, que es feia cada any, evidentment, però es feia al local nostre. Des que vam fer el camí de muntanya a Pradell, vam connectar molt amb el poble de Pradell de la Teixeta, i la veritat és que ho fem allà, amb el seu casal, que és enorme, està molt bé, i allí fem la caminada. Aquest any recordarem la mateixa caminada que vam fer en aquell dia de canvi de muntanya, i després es fa un dinar de germanor amb tot el poble. És una cosa que està molt bé i que espero no perdre-ho mai, no?
Sortirà a 2:15 del matí la caminada i la tornada és quan es farà el dinar popular, on ja s'hi apunta pràcticament a tot el poble. Tota la recaptació i les aportacions voluntàries del dinar i de la caminada es destinen a la Marató de TV3, amb l'esperança també, doncs, que hi pugui assistir moltíssima gent i que un any més sigui una autèntica festa de l'esport, de l'excursionisme i de la solidaritat. Bon dia.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Resposta. Generalitat de Catalunya.
Són 3:45, movem per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Ser mare i expatriada a Sant Cugat són dos aspectes que uneixen i molt. Tant és així que a la ciutat existeix Sant Cugat Moms, un grup adreçat a dones que vulguin compartir experiències sobre la maternitat, així com el seu dia a dia com a expatriades. Des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
El grup neix sota el paraigua de l'ININ, una proposta sorgida a Silicon Valley l'any 2007 i que tenia per objectiu fomentar xarxes de suport entre dones professionals. L'ININ s'ha expandit arreu del món i funciona a través de cercles autònoms, és a dir, a través de grups de persones que comparteixen inquietuds comunes. A Barcelona, de fet, ja n'hi ha més de 30 i el de Sant Cugat Moms és el primer a la nostra ciutat. El va impulsar la Laia Nieva, una dona d'origen colombià però de mare catalana. La Laia, que porta 20 anys vivint a Sant Cugat, ens ha explicat com veu ella l'esforç que fan per integrar-se.
És veritat que s'involucren, fan més l'esforç d'involucrar-se, vale? Per als fills, perquè al final els fills estan en col·legis locals i catalanistes, llavors, clar, diuen, vale, pues en comptes de posar-nos que això sigui un problema, anem a veure com pot ser una, no un problema, sinó que sumi a les nostres famílies.
Actualment al grup hi ha 5 dones, incloent-hi la Laia, provinents d'Hongria, Irlanda, França i Argentina.
D'altra banda, a la Fatarella, a la Ribera d'Ebre, aquest cap de setmana se celebra la 25a Festa de l'Oli, que reuneix representants del sector de la producció catalana i autoritats d'arreu de Catalunya.
83 produccions es van reconèixer ahir en la nit de l'Oli Verge Extra amb uns guardons que celebra la seva primera edició. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha reafirmat el compromís del govern amb la producció oleica a Catalunya.
I des del sud de Catalunya fins al Vallès Oriental, perquè Sant Feliu de Codines celebra avui dissabte una consulta popular per decidir si l'Ajuntament compra el Casal Cultural Codinenc.
És un equipament cultural, propietat del Bisbat de Vic, i que actualment acull diverses entitats culturals del municipi. Ho està seguint en directe en Roger Rams, des d'Ona Codinenca.
Sant Feliu de Codines viu avui una jornada participativa amb una consulta popular per decidir si el consistori compra el Casal Cultural, un espai a mig construir i que acull un teatre o el Museu del Rellotge de Catalunya, entre d'altres. Al llarg de tota aquesta setmana ja s'ha pogut votar telemàticament, però avui, durant tota la jornada, s'està votant de manera presencial. Des de primera hora del matí s'han pogut veure llargues cues a la seu de votació, sobretot de gent gran que ha volgut prendre part d'aquest procés participatiu. Escoltem alguns dels votants que s'han apropat a exercir el seu dret a vot aquest matí.
He vingut a votar perquè el poble m'ho ha demanat i em semblava que, bueno, penso que hem de participar.
He vingut a votar perquè vull que el casal continuï fent les seves activitats com està ara.
Perquè fa 44 anys que estic a Sant Feliu, he viscut amb el casal i col·laborat amb la tómbola. Quan es feia cine, crec que s'ha de vindre a votar pensant el que pensis i volent dir el que diguis.
El col·legi electoral, ubicat als baixos de l'Ajuntament, estarà obert avui fins a les 8 del vespre. A partir de demà, el govern analitzarà els resultats i, en cas que el resultat guanyador sigui el sí a la compra, s'iniciaran els tràmits administratius i es cercaran vies de finançament. Per tal de poder acabar l'edifici, comprar-lo i adaptar-lo a la normativa actual, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha estimat que serà necessària una inversió de prop de 1,1 milions d'euros.
Parlant precisament de cultura, Lágrimas Desordenades, Tu Jardín con Enanitos i que el Portamor, entre moltes altres, han tornat a sonar aquesta passada nit en un Palau Sant Jordi de Barcelona ple per rebre a Melendi, que tornarà a actuar aquest mateix vespre.
Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser...
Aquesta vegada el cantant ha arribat a Barcelona amb 20 anys sin notícies, una gira que s'ha convertit en una de les més aclamades del panorama nacional els últims anys, atraient més de 600.000 persones. Ha recorregut més de 50 ciutats i ha penjat el cartell de sold out en més de 40 ocasions. Així, Melendi celebra el tancament de gira a Barcelona amb 3 concerts, dos d'ells aquest cap de setmana. Tot plegat per celebrar les seves més de 2 dècades en la música.
45 artistes d'arreu del planeta són els que configuren el cartell del Festival Guitar de Barcelona, que aixecarà el teló el 17 de gener amb el cantant Antoñito Molina i el baixarà 8 mesos després.
Durant aquest període i en diversos espais, el Guitar comptarà amb els concerts de cantants i bandes internacionals com Jorge Drexler, Rosario, Santana i Amaral, i també artistes de casa com Stay Homes, Els Amics de les Arts i Travis Birds. Sens dubte, el Guitar s'ha convertit en tot un referent i la promotora The Project es posiciona com una de les més potents. Judit Llimós, directora del festival, assegura que el concert d'Estopa a l'Estadi Olímpic va ser tot un repte.
Creo que el concierto más ambicioso que ha hecho The Project con un grupo nacional fue Estopa en el Estadi Olímpico este verano pasado, ¿no? Fue el primer grupo nacional en llenar un estadio aquí en Barcelona y en el tiempo que lo hicieron.
Les sales Apolo i Rasmatàs, el Teatre del Liceu i el Palau Sant Jordi són alguns dels espais on es veuran els concerts del Guitar, en la que ja serà la 35a edició d'un dels festivals amb més prestigi de Catalunya.
D'altra banda, l'Ope Fest, el concurs de cançons originals coproduït per la Xarxa i Ràdio Televisió de Cardedeu, que busca la cançó de l'any en català, arriba avui al seu moment àlgid.
Ho fa amb la celebració de la primera semifinal a les 10 de la nit, que es podrà veure a la televisió local i a la Xarxa Més. En aquesta primera semifinal s'escolliran 6 dels 14 candidats que participaran a la final que tindrà lloc l'11 de gener al Teatre Auditori de Cardedeu. Després dels càstings inicials, on es van rebre més de 160 candidatures de solistes i grups d'arreu del territori, cada una de les televisions locals, de les 33 que hi participen, escolliria el seu representant per participar en aquestes semis. Escolliran els finalistes els vots de les mateixes televisions locals.
Les 2:51, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Avui arrenquem parlant de natació. Bones notícies. Carles Coll s'ha proclamat campió del món de 200 braça al Mundial de Piscina Curta de Budapest.
El nedador tarragoní del Club Natació Sabadell va guanyar l'hora amb un temps de 2 minuts i 1 segon, un nou rècord d'Espanya i el 8è millor registre de la història. Coll va acabar 5è, molt a prop del podi, en els 100 metres estils.
D'altra banda, en bàsquet a l'Eurolliga, el Barça va caure el passat vespre al Palau Blaugrana per 81-94 davant el Milan, el retorn de Nicola Mirotic a Barcelona, on va ser ben rebut.
El Barça cau amb aquesta derrota a l'11a posició.
A la Lliga Endesa, el Baxi Manresa, ja sense la pivot Xuba o Ams, desvinculat dels bajencs, juga a les 6 al Nou Congost contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Els manresans arriben amb una bona dinàmica. A casa han derrotat els equips punters de la Lliga. Barça, Màlaga i València han estat víctimes de l'efecte Nou Congost. A més, l'equip ha començat a sumar victòries també fora de casa. I la moral de l'equip ha sortit reforçada. Diego Campo, entrenador del Manresa, explica que el partit d'aquesta tarda contra l'Andorra és un derbi i això també el fa més especial.
Evidentemente entendemos que es un derbi y cuál es la motivación de jugar contra la Andorra. Después es un reto jugar contra un equipo con tan buenos jugadores anotadores y de tanto talento en cualquier posición, del 1 al 5, con lo cual la motivación es alta y el reto es muy grande.
El repte de mantenir la imbatibilitat a casa es complica cada vegada més perquè aquest serà el quart partit en 15 dies i dimarts el Manresa ja en té un altre a la vista, un de decisiu contra el Dertona italià a la Basketball Champions League, un ritme de competició amb el que han d'aprendre a conviure.
Bueno, adaptándonos, sabíamos lo que había desde el principio, sabíamos que en esta época el número de partidos que hay, bueno, hay que adaptarte, es lo que digo siempre, la competición, una cosa que exige es la capacidad de adaptación, tenemos que adaptarnos al número de partidos, disfrutar lo máximo posible, lo más importante es ir al partido, a disfrutarlo.
Qui no serà avui al Nou Congost és l'alè pivot estatunidenc Xuba Ohams, que ahir es va desvincular del club després d'acordar la seva marxa de Manresa al no gaudir de gaires minuts de joc.
El bàsquet Girona rep a 3:15 a Fontejau el Leima Coruña. Demà, a 1:15, Jaiopos Lleida Bilbao, al Barris Nord, i a la tarda, Joventut Tenerife i Saragossa Barça.
A la Lliga Femenina Endesa, la penya 5è visita a les 6 de la tarda a la pista del Perfumeries Avenida de Salamanca, segon classificat i un dels històrics amb 8 títols de Lliga.
A 8:15, el Cadí la Seu rep un rival directe, l'Araski, amb l'objectiu de trencar la ratxa de 6 derrotes seguides, i a 9:15, l'Espart Girona, líder invicta, visita la pista del València, tercer classificat. Girona FM, Jordi Duran.
Avui a 9 del vespre començarà la 12a jornada d'aquesta Lliga Femenina Endesa amb un partidàs per la part alta de la classificació. L'Uni Girona visita la pista del València, un València que va a terceres de la classificació, havent guanyat 8 partits i 2 perduts, i tenen un dependents que tenen 18 punts, mentre que el Girona ho ha guanyat tot, els 11 que ha jugat els ha guanyat, i comença la classificació com a primeres amb 22 punts. Promitja un total, bueno, té un total de 940 punts a favor i 746 en contra, mentre que el València té 766 punts a favor i 648 en contra. El València ve de la setmana passada, la jornada 11, perdre contra el Casademunt Saragossa a domicili per 79 a 52, mentre que l'Uni Girona ve d'una victòria molt ajustadíssima de l'Eurocup, i a la jornada 11, que també va guanyar el Euskotren per 81 a 57. Haurem de vigilar sobretot a les files del València a la jugadora número 1, Mabunga, que promitja 15 punts per partit, és la màxima anotadora, mentre que Clou Bibi promitja gairebé 20 punts per partit per part del Uni Girona. També comentar que el València avui serà un partit molt complicat, perquè el València té el pressupost més elevat, molt més elevat que l'Uni Girona. Per tant, veurem el fons de plantilla que plantegen avui els dos equips i, finalment, qui s'acabarà portant la derrota.
Estarem pendents. D'altra banda, en futbol, a la primera divisió masculina, l'Espanyol juga des de les 2 del migdia un partit crucial a l'RCD Stadium contra l'Osasuna de Vicente Moreno. De moment, en temps de descans, empat a 0.
El Girona juga un quart de 5 al camp del Mallorca, rival directe en la lluita per les places europees.
El Barça no jugarà fins demà a les 9 del vespre a Montjuïc davant el Leganés, l'equip que marca la permanència.
Els de Flick només tenen 2 partits abans de l'aturada nadalenca i tots dos a casa, que seran claus per mantenir lideratge provisional. Els blaugranes tenen 2 punts més que el Real Madrid amb un partit més disputat.
A la primera federació, el filial, el Barça Atlètic, va guanyar 1-2 al camp del filial d'Osasuna. Els culers van remuntar amb dianes de Guille Fernández i Unai Hernández, i han sortit del descens.
Aquesta tarda, a 6:15, el Nàstic de Tarragona rep el Zamora al nou estadi.
I en la màxima categoria femenina, els tres catalans jugaran demà.
El Barça visita el camp del València a les 12 del migdia, l'Espanyol visita el Llevant a les 4 de la tarda i a la mateixa hora el Llevant Badalona rep a l'Aire.
Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Guillem Camps i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon dissabte.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parlo.